Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Encara recordo el dia que el doctor Bonaventura Clotet no entenia com la societat utilitzàvem les mascaretes. Venia a dir que ens la posàvem pel carrer i que quan entraves en un restaurant i seies a la taula amb qui fos, ja tenies permís per escampar el virus. O sigui, anaves pel carrer tapat i a la taula d'un restaurant amb més gent destapat. Vam ser una gent, això sí, molt obedient, que ens vam tancar a casa, un confinament vist en perspectiva tan terrible com amb efectes secundaris mentals, i que ens vam llançar després a fer cua en massa per vacunar-nos. Vam ser molt obedients. Avui la gent que encara portava la mascareta al transport públic ja se la pot treure si li ve de gust, tot i que estic convençut que tothom que la portava els últims mesos ho continuarà fent, i evidentment la majoria que no el portava ho continuarà fent, perquè l'obligatorietat no agrada i la recomanació sí. Demanàvem fa anys a la canalla que mentre juguessin al pati es posessin la mascareta, i en canvi els grans entraven de matinada a bars i discoteques sense ella. Tot era un sense sentit. I sembla que tot hagi passat ja de llarg. Quan vam començar netejant tot el que tocàvem, o comprant paper de vàter que guardàvem en llocs absurds de la casa, per si de cas, sort que el paper de vàter no caduca, i ens passa a tots que ara que el bitxo sembla estar còmode a la Bartola, ens costa recordar el que va ocórrer, i més ara que la mascareta serà una peça de menys ús. Avui el Covid-19 sembla que és menys nostre i el tapaboques aquest passa millor vida, tot i que per sentir algunes bestieses de segons qui farien bé de continuar a tenir la mà, perquè per nosaltres estarà molt bé, però també per ells mateixos. Per molts anys, sembla que ara ja sí que això s'acaba. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 8 de febrer del 2023.
I avui encara es mantindrà el vent, la mà a la mar, el fred, i encara s'esperen alguns ruixats amb cota de neu que pujarà per sobre dels 800 metres.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continua la incidència activa a l'AP7, al tram de la Ametlla de Mar, on es fa desviar els vehicles en sentit nord per la sortida 39. La incidència ha afectat un carril en sentit sud perquè el camió accidentat hi ha perdut part de la càrrega.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem dels efectes del terratrèmol de dilluns a la frontera entre Turquia i Síria, que ja suma atenció, eh? Estem parlant de més de 8.000 morts i més de 40.000 ferits. Així com també de la polèmica entre el PSOE i Unides Podem per la llei del només si és sí. Ara de seguida parlarem de l'adeu de les mascaretes, com ara dèiem, el davantal al transport públic, i de LeBron James, que aquesta matinada s'ha convertit en el màxim anotador de la història de l'NBA per davant del gran Karim Abdul-Jabbar. Però abans hem de parlar del temps, perquè després del temporal d'avui... del temporal d'ahir, avui encara no fem net.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Continuem amb un ull posat al pòquer que comentàvem ahir, oi? Vent, pluja, neu i temporal.
Ah, exactament, sí, continuen encara les restes, podríem dir, d'aquest temporal, perquè avui serà un dia una mica més tranquil, però encara notarem el vent a moltes comarques, sobretot en punts de la costa, i especialment ara de bon matí. També es manté el temporal de mar, amb onades que encara poden superar els 4 metres d'altura, i aquests ruixats, ara mateix, de fet, està plovent cap a la Selva, el Gironès, el Baix Empordà i també al Montsià. Ara de bon matí es poden repetir aquests ruixats a les comarques de Girona i Terres de l'Ebre, algun cap a la costa de Barcelona, després aniran a menys i a la tarda s'hi tornarà a posar, bàsicament al Pirineu, Prepirineu, Pla de Lleida i també al voltant del Massís dels Ports, amb una cota de neu que anirà pujant i se situarà avui entre els 800 i els 1.000 metres. I de cara als propers dies, demà encara també algunes restes d'aquests ruixats, de manera molt dispersa, comarques de Girona, costa i prelitoral, i a partir de divendres farà més sol i pujaran les temperatures, i tot plegat amb aquest fred ara mateix amb 5 graus sota 0 a Puigcerdà, 6 graus a Girona, 3 a Lleida, 9 a Tarragona, entre 5 i els 9 graus a Barcelona i 7 a Sant Cugat del Vallès.
Ara bé, tota aquesta aigua i tota aquesta neu han de servir per omplir els embassaments que falta ens fa o no?
Sí, és que hi vam tenir una regada general. Encara no es veu reflectit perquè la dada dels embassaments encara és d'ahir, abans que arribés aquest temporal i estan al 29%, però sí que vam tenir precipitacions que van enganxar pràcticament tot Catalunya, fins quantitats que van arribar als 100 litres per metre quadrat al Puig Ses Olles. Es diu que més de mig metre podria ser en forma de neu en aquesta zona del Montseny, i també registres al Ripollès, per exemple, de 44 litres per metre quadrat, 42 en el cas de la Garrotxa, en general quantitat generosa, sobretot cap al sud del país i també aquest sector d'Osona, Garrotxa i Ripollès, i per tant això, tant en forma d'aigua ara o en forma de neu en un futur, servirà per ajudar a omplir aquests pantans, però necessitaríem uns quants dies de temporal d'aquest tipus per deixar enrere la sequera.
De fet, les nevades d'aquestes últimes hores han tingut afectació sobretot a la zona del Ripollès, on aquest matí encara comença amb alguns problemes, sobretot cap a les valls de Camprodon i de Ribes. Última hora amb la Bàrbara Julba.
Sí, avui no hi ha transport escolar a la majoria de la comarca del Ripollès pel mal estat en què han quedat les carreteres. Es mantenen, això sí, els serveis urbans de Ripoll i el tram comprès entre Capdevànol i Ripoll de la línia R11. Ahir a la tarda, de fet, un centenar d'alumnes de Beget, Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter van tornar a casa abans i alguns centres no es va fer classe a la tarda. Durant el dia va haver-hi talls de llum intermitents i talls de telefonia mòbil a municipis com Ribes de Freser, Planoles, Campelles i Molló. Encara hi ha una vuitantena de clients sense electricitat a les afores de Molló. Endesa hi està treballant, però els tècnics s'estan trobant amb dificultats de desplaçament perquè els camins estan colgats de neu, segons ha informat la companyia. La neu també va deixar gruixos importants a Olot i altres poblacions de la Garrotxa, com les Preses o Sant Esteve d'Envàs, i es van enfarinar punts alts, com el volcà Montsecopa. A Sant Hilari s'acalma la selva, la neu va complicar la circulació dels vehicles al municipi. Concretament, el desviament de la Font Vella per anar fins al Pla de les Arenes es va haver de tancar. La pluja, que va caure després, però va fondre bona part d'aquesta neu.
Una altra de les afectacions de les últimes hores ha estat el delta de l'Ebre. La barra del Trabucador torna a estar parcialment trencada pel fort onatge. També hi ha hagut algunes destrosses mínimes, això sí, en alguns passejos marítims del litoral. Protecció Civil té activades diverses alertes per neu i per onatge a la costa, però en canvi acaba de desactivar el pla Bencat en fase d'alerta. La seva sotsdirectora Imma Soler demana prudència i que tothom eviti acostar-se al mar perquè les onades poden superar als 5 metres, en parlava aquí a RAC1.
No acostar-nos a les zones costaneres, als passeigs marítims, a les zones d'escolleres, amb punts elevats també, amb zones properes a costa, per aquest vent que ens està fent, que havien tingut fins a onades de 9 metres a la boia del Cap de Begur.
La llevantada d'ahir ja es va fer notar. A Barcelona, Badalona i Platja d'Aro van haver de tancar els passejos i al sud, com dèiem abans, el temporal va tornar a inundar i deixar intransitable la barra del Trabucador del Delta.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
A les 8:08 hi ha una cosa que és la clau d'una... Quan tu veus una fotografia en un diari, és que sigui un reclam perquè en determinades circumstàncies et remogui la consciència com a lector. Avui, La Vanguardia, El País i El Periódico publiquen tres frames, tres instantànies d'una mateixa seqüència que té com a protagonista un senyor amb una jaqueta taronja. A la fotografia, primer de tot, de la mateixa manera que citem els articulistes, hem de citar sempre els fotògrafs, és la fotografia és d'Adam Alten, de France Press. El senyor que ja podem immortalitzar amb el nom de el senyor de la targeta amb una jaqueta taronja. El senyor amb una jaqueta taronja. Surten les tres portades. És terrible. A mi la fotografia m'ha consternat. És la d'un home turc assegut enmig de les runes amb una cara que és indefinible, pot ser seriosa, és que no hi ha ni un punt de tristor en la fotografia. Jo crec que és una fotografia amb una cara d'estupefacció, on es veu un matalàs, i a sobre del matalàs està enmig de les runes, i a sobre del matalàs està aguantant la mà, d'una mà que sobresurt de les runes i que no veu res més que la mà, que és la de la seva filla morta. Morta i atrapada sota la runa d'un edifici esfondrat pel terratèmol que dilluns va sacsejar Turquia i Síria. Molts cops avui, després parlem de LeBron James i parlem de les nostres coses i de les nostres facècies, però la fotografia de l'home taronja a mi m'ha deixat avui fet pols quan veia que, a més, han tingut a bé tant els tres diaris com són La Vanguardia, El Periódico i El País publicar diferents seqüències de del mateix protagonista, no? És tan bèstia, és un dolor insuportable per ell, esclar, però també per nosaltres que com a consumidors i lectors de diaris veiem aquesta fotografia. Tot això és la història d'un sisme terrible que ha fet que Turquia hagi declarat l'estat d'emergència durant tres mesos per fer front a la crisi provocada pel terratrèmol de magnitud 7.8 que ha destruït una part del sud del país. A hores d'ara ja són més de 8.300 les persones que han mort pels terratrèmols que han afectat sobretot Turquia i Síria, dels quals estem parlant de gairebé 6.000. Estem parlant de Turquia i la resta, més de 2.500, a Síria. El balanç de ferits també va en augment, prop de 40.000, cosa que ha deixat col·lapsats els hospitals i centres sanitaris que continuen treballant com poden. Les xifres, tot, evidentment, són provisionals, perquè, com dèiem, encara queden centenars d'habitatges pendents de desenrunar i podria haver-hi molts veïns atrapats encara en vida. Això mentre les rèpliques han anat a la baixa, però encara amb moviments de certa intensitat, i ara el que també preocupa és el fred intens que hi ha a aquesta hora a la regió. Tenim en la zona, precisament, al costat de les runes, passejant aquest matí de dimecres per Turquia, l'enviat especial de RAC1, Jordi Armentera. Jordi.
Sí, les rèpliques han anat a menys durant la nit, totes de baixa intensitat. Es torna a treballar en edificis esfondrats. Durant la nit no es podia fer perquè no hi havia llum ni tampoc equips electrògens. Som al centre d'Osmanilla, davant la runa d'un edifici de 8 plantes. Hi ha una cinquantena de bombers francesos que hi treballen perquè s'hi busca molta gent. Així ens ho explicava RAC1, una de les integrants d'aquest equip.
So they are looking for 32 people.
Busquen 32 persones. Sembla que aquesta nit no han trobat a ningú, però encara hi ha esperança, suposo. Encara els estan buscant.
Una cinquantena de bombers amb pales i galledes, dues grues per estirar portes i trossos de formigó, una excavadora i la cara desencaixada dels molts veïns, desenes de veïns, que s'ho miren a uns metres de distància. Seria un miracle trobar algú amb vida a sota de tanta runa, però això s'aferra a tothom, i precisament per això també hi ha dues ambulàncies a punt per atendre el que calgui.
El govern de Turquia ja ha mobilitzat uns 5.000 milions d'euros per poder donar resposta a totes les necessitats. El seu president, Recep Tayyip Erdogan, diu que tots els hospitals del país treballen ja a ple rendiment.
Estem enviant els ferits a hospitals d'altres zones del país perquè els puguin tractar. Vull donar el condol als familiars dels nostres ciutadans que han perdut la vida. Vull donar el condol a la nostra nació i desitjo que la nostra gent que ha quedat ferida es pugui recuperar aviat.
A més, també s'han suspès les classes a tot el país fins dilluns que ve i fins a dues setmanes a les zones afectades pel terratrèmol. Pel que fa a l'ajuda humanitària, la Unió Europea ha desplegat 27 equips de rescat d'un total de 19 estats amb més de 1.000 efectius que ja treballen a la zona afectada. Turquia informa que prop de 3.000 professionals han arribat d'altres països per participar de les tasques de rescat. També han estat importants l'arribada de militars en una base aèria turca que fa servir l'OTAN, que és a només 200 quilòmetres a l'epicentre del sisme. Entre d'altres, a la base ja hi havia efectius dels exèrcits dels Estats Units, del Regne Unit i d'Espanya. A Catalunya, el consolat de Turquia, amb seu a Barcelona, ha començat a recollir material, com ara roba d'hivern, tendes de campanya, mantes i lots que enviarà a la zona afectada i que poden ser molt útils les pròximes setmanes. La situació a Turquia és complicada, però pel que fa a l'ajut, si està podent reaccionar amb força rapidesa. El problema el tenim ara a Síria, on el context és pitjor. El terratrèmol ha sacsejat un territori encara en disputa entre el règim de Bashar al-Assad, la població kurda pròpia d'aquells territoris, i també faccions del jihadisme. Fa 12 anys que dura la guerra i Occident no hi ha pogut enviar fins ara equips de rescat. L'únic ajut que hi arriba, i amb comptagotes, és de les ONGs que treballen damunt del terreny. I els subministraments només poden entrar per una via, que és el nord del país, controlada per l'oposició, que ha quedat molt malmesa pels sismes. Per tot plegat, governs com el d'Alemanya han exigit a les últimes hores que el règim sirià permeti l'entrada d'ajut humanitari a les zones afectades que continuen en disputa. Els experts alerten que les rèpliques en aquestes zones poden allargar durant mesos. El sismòleg de l'Institut de Geociències de Barcelona, Jordi Díaz, assegura, però, que la intensitat dels moviments s'ha d'anar reduint. En parlava ahir aquí al Món a RAC1.
A partir d'ara, el més habitual seria que cada vegada els terratrèmols siguin més petits. Això pot durar mesos, o sigui, setmanes, mesos i a vegades algun any, d'anar-hi ben que continua havent una certa activitat perquè la zona, diguéssim, es vagi reajustant. Ara, no, el més probable és que no hi hagi cap altre així tan gran. Estadísticament, el més habitual és que cada vegada els terratrèmols vagin sent de magnitud més petita.
Jordi Díaz recordava també que els terratrèmols no es poden predir i que l'única cosa que es pot fer per evitar conseqüències fatídiques és construir tan bé com es pugui i tenir plans d'emergència. Per cert, que la policia turca ha detingut 4 persones per suposadament haver publicat missatges a les xarxes que, segons diuen, pretenen generar por entre la ciutadania. A més, el govern turc té identificat uns 90 usuaris més, recordeu, 90, que el Parlament de Turquia va aprovar al novembre passat una polèmica llei que castiga fins a 3 anys de presó la difusió de fake news. De tot plegat, en parlem amb l'enviat especial de RAC1 a la zona, Jordi Armenteres, amb Andrés González, cap de missió del Consell Noruec de Refugiats a Síria, serà en temps de tertúlia amb Francesc Marc Álvaro, Anna Gómez, Ramon Rovira, Xavier Domènech i Javier Melero. Escoltem ara el comentari que hi posa la periodista al Planta Baixa i col·laboradora del món a RAC1, Cristina Solías.
Nacions Unides allarga les missions de rescat entre 5 i 7 dies, així que encara hi ha esperança de trobar supervivents. Però, malauradament, els morts creixen de mil en mil. Pot semblar macabre, però ajuda a prendre consciència de la magnitud del desastre, fer l'exercici d'imaginar-te'ls un a un, de costat, i pensar que hores d'ara ja superen un palau blaugrana ple a vessar. Mentrestant, els vius tenen la sort de sobreviure, però en molts casos plou sobre mullat. Quan vaig ser a Gaziantep el 2018, era ple de refugiats sirians que fugien de la guerra i havien començat a construir-se una nova vida. I ara, pocs anys després d'aixecar el cap, ho tornen a perdre tot. El Yasser, un metge sirià, lamenta que en zones rebels com Idlib els falta de tot. Allà tenen coll avall que sap des de Damasc no els ajudarà. Per això és urgent que s'obrin tots els passos fronterers i que, si cal, un comboi creui línies de front encara que sigui onejant una bandera blanca. Perquè potser ens havíem oblidat, però fa 12 anys que s'allarga aquesta guerra, ara colpejada per uns terratrèmols que han estat pitjor que molts bombardejos. Així doncs, que aquesta desgràcia provocada per la natura no siguin els homes els que la compliquin encara més.
8 i 16 minuts. Avui, a partir de les 9, després del parèntesi de Nadal, avui és 8 de febrer, recordem-ho. Torno a repetir. Després del parèntesi de Nadal, avui és 8 de febrer, recordem-ho, tornen les sessions de control al govern d'Espanya. N'estarem pendents perquè arriba en plena crisi d'entre PSOE i Unides per Podem per la reforma de la llei del només sí és sí. És molt interessant llegir el que avui publica en Jordi Juan a La Vanguardia, en el seu article, en el seu bitllet d'opinió. Comença dient que un important alt càrrec del govern d'Espanya central va comentar recentment en privat que la polèmica llei del només sí és sí hauria de resoldre's ràpida i satisfactòriament perquè les reduccions de pena i les excarceracions de maltractadors i abusadors estaven generant molta indignació a tot el país. És més, continua Jordi Juan, que començaven a témer que aquesta polèmica no causés encara més desgast en el seu electorat que les tan criticades concessions als independentistes catalans, que semblaven l'amenaça més greu per als socialistes en aquest complex any electoral. Clar, el que està dient Jordi Juan és que aquest alt càrrec del govern d'Espanya el que li va venir a dir és que pot desgastar més aquesta picabaralles amb el seu soci de govern pel tema del només sí és sí que els propis indults decretats pel govern d'Espanya als independentistes. Bé, de moment els socialistes el que han fet ara és canviar de discurs i apostar una altra vegada per arribar a un acord amb Unides Podem per renovar aquesta llei. Fons de Ferraz han assegurat al periòdico que les dues formacions tenen temps per entendre's i descarten de moment un pacte amb el Partit Popular. Diuen que tenen la intenció de negociar la reforma amb tots els seus socis habituals. És per això que finalment ahir la renovació no es va tramitar com a reforma urgent, com volia en principi el PSOE. D'aquesta manera, segons expliquen els socialistes, es podrà negociar el contingut amb més temps als mesos de febrer i març. Sigui com sigui, i en espera de veure si les converses tiren endavant, Pedro Sánchez reclamava ahir a Podem que rectifiqui després de constatar que el text actual té errors que permeten rebaixar penes a alguns agressors sexuals. De fet, ara Pedro Sánchez augmenta el volum i és molt autocrític amb la llei al Ministeri d'Igualtat, però sembla que fa com si sentís ploure. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Pedro Sánchez passa a l'atac i crida files Unides Podem perquè avalin la proposta dels socialistes. Considera que la solució passa per canviar la llei tant sí com no. De fet, el president espanyol per primer cop era molt contundent amb el nombre de revisions a la baixa. Fins i tot es mossegava la llengua.
Hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto. ¿Qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Utilizar el diálogo, pero resolver el problema.
En canvi, el Ministeri d'Igualtat es manté en la seva posició i insisteix que cal implementar bé la llei del només sí és sí. La ministra Irene Montero lamenta que el PSOE vulgui tornar a incloure la violència i la intimidació.
Que sabemos que no es fácil probar la violencia o la intimidación, más bien al contrario, supone tener que demostrar las heridas, las marcas de esa violencia en el cuerpo, y eso es un calvario probatorio que con la ley solo sí es sí se acabó. Todo lo que no sea consentimiento es agresión sexual, y es lo que vamos a preservar ahora, no volver al Código Penal de la manada.
Montero, per cert, no aclareix si ha parlat amb Pedro Sánchez sobre la reforma que plantegen els socialistes.
Tot i el canvi de postura que el PSOE hauria tingut les últimes hores, el fet és que la picabaralla entre el Ministeri d'Igualtat i el de Justícia es va fer evident. De fet, a primera hora, la ministra Pilar Llop, ministra de Justícia, denunciava a la SER que cal retocar les penes de la llei i perquè alguns robatoris tenen penes més altes que les agressions sexuals. Un minut després, la desmentia aquí al món a recula delegada del govern espanyol contra la violència masclista, Victòria Rossell.
Romper una ventana y acceder a una cartera está penalizado con una pena de 2 a 5 años de prisión. Y la agresión sexual con violencia e intimidación, es decir, toquetear a una mujer y darle una paliza, está penada con una pena de 1 a 4 años. ¿Desde cuándo vale más la propiedad en nuestro país que la libertad sexual de una persona?
Objetivamente no es cierto. La agresión sexual con violencia o intimidación es más grave que el tipo básico y las violencias o intimidaciones se penan aparte.
Davant de tota aquesta picabaralla, aquesta nit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demanava als dos partits que, si us plau, callessin i que es posessin d'acord. El 324.
Demano que les dues formacions que estan al govern de coalició s'asseguin el temps que necessitin per acordar quina és la millor solució a la situació actual, i que tot això, a més, s'està fent per alimentar aquesta idea de polèmica, d'afablir a l'altre soci de govern. O sigui, això és el que s'ha d'acabar, perquè això està alimentant la dreta i l'extrema dreta, però la qüestió del consentiment tinc molt clar que s'ha de defensar i que no s'ha de tocar.
Tot plegat mentre el govern d'Espanya, com dèiem, aposta per negociar amb els seus socis habituals per tirar endavant la reforma. De fet, Esquerra ja s'hi ha posat bé. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món RAC1, David Portabella.
Una entrevista té el risc de no dir res i té el perill que se t'entengui tot. I a la ministra Pilar Llop se li entén que posa en qüestió el consentiment quan es frega la cara amb la mà i diu que la violència és senzilla de provar amb una ferida. Només una de cada 4 dones que pateix una violació té seqüeles en forma de talls o esgarrinxades. Ho diu l'última macroenquesta de violència de gènere. Però la creença popular que la violació ha de deixar seqüeles físiques visibles té ara el segell del Ministeri de Justícia. El pitjor per a la ministra Irene Montero, però, és que el president Sánchez faci ostentació de mossegar-se la llengua, i ho fa per ajudar Yolanda Díaz, perquè la coalició no sumarà si s'imposa el caïnisme. El PP, oblidant-se ara de Catalunya perquè olora el perfum electoral del populisme punitiu, i Esquerra i la resta d'aliats forçats a triar ara a quin soci de coalició fan costat. Això no estava en el guió, com tampoc que la lluita feminista hagi de viure un 8M convertit en plebiscit sobre quina de les dues esquerres recorda millor el crit de «Germana, jo sí que et crec».
Pendents de veure com avança la reforma d'aquesta llei, el fet és que gairebé cada dia ens arriben casos de violència masclista. Les últimes hores, un home ha mort a la Quas, al País Valencià, quan fugia de la policia. L'home ha caigut al buit des d'un balcó quan els agents anaven a detenir-lo. Una veïna havia trucat per denunciar que estava sentint el que podia ser una agressió al domicili on s'han produït els fets. 8 i 23 minuts. Des d'avui, la mascareta ja només és obligatòria, com més lògic, als hospitals, als CAPs, a les clíniques, a les farmàcies i a les residències de gent gran. Aquesta mitjanit s'ha aixecat l'obligatorietat de dur-ne al transport públic, de manera que ara és ja només una recomanació. Així ho va aprovar el Consell de Ministres ahir i acaba de sortir publicat fa mitja hora al Butlletí Oficial de l'Estat. De fet, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, destaca que és un pas molt important.
Un paso más en la respuesta que en cada momento hemos ido dando, acorde siempre con la situación de cada momento epidemiológica y siempre con el parecer de las personas expertas. Es verdad, es un paso más, pero entiendo que coincidirán conmigo que es un paso muy importante.
Tot i això, com dèiem, la mascareta encara no desapareix de tot arreu. Encara hi ha llocs on no és obligatòria dur-la. I altres on, segons el Ministeri de Sanitat, encara seria recomanable. Des de Madrid, informa Roger Perciba.
La mascareta continua sent obligatòria a gairebé tot l'àmbit sanitari, sobretot si es dispensen medicaments, és a dir, farmàcies, hospitals, centres de salut i tota mena de clíniques. També hauran de portar mascareta els treballadors de les residències i els visitants quan estiguin als espais comuns. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, també recomana la mascareta en altres casos.
En persones que presenten una sintomatologia que sea compatible con alguna infección respiratoria aguda, especialmente en personas vulnerables, también se sigue una recomendación de su uso en espacios cerrados, en eventos multitudinarios, en el entorno familiar, cuando tengamos alguna persona de nuestro entorno que también presente esta vulnerabilidad.
El Ministeri de Sanitat creu que amb l'adeu a les mascaretes es fa un pas molt important cap a la normalitat.
Això mentre la grip torna a pujar a Catalunya per segona setmana consecutiva. Segons les dades de salut, els darrers 7 dies s'han diagnosticat un 60% més de casos, en són 2.800 més que la setmana anterior. L'augment és significatiu, ja que Catalunya no registrava 7.000 malalts en una sola setmana des de finals de l'any passat. Tot i això, les xifres encara queden lluny del pic del desembre. Pel que fa al Covid, les dades pugen molt lleugerament, però és que es mantenen molt estables. La setmana passada es van detectar uns 1.400 casos nous a la primària, un 17% més que la setmana anterior. Això sí, els hospitals continuen millorant dia a dia. Ara mateix hi ha 356 ingressats, una trentena menys que la setmana passada, i les UCIs registren una de les dades més baixes de tota la pandèmia del coronavirus, i amb només 8 malalts de coronavirus. 8! La setmana passada n'hi havia 14. Per cert, el Consell de Ministres també ha aprovat la creació d'una agència de salut pública per donar una resposta més efectiva en futures crisis sanitàries. I després de la Covid, avui llegim a La Vanguardia, en Corbella, que ara el virus que preocupa els experts és la grip aviària, concretament el tipus H5N1, que pot passar d'aus a persones. Fins ara havia demostrat molt poca capacitat de transmissió entre humans, però una mortalitat molt significativa, de més del 50%. El virus es va descobrir l'any 98 a Hong Kong, arran d'un brot que va infectar 18 persones i va provocar 6 morts. És un patogen que es troba de manera natural en ocells aquàtics, com ànecs o cignes, que no tenen símptomes. Ara bé, el poden transmetre a aus de granja, com els bisons i les gallines, que sí que emmalalteixen molt greument. El problema és que els experts han detectat una expansió del virus en ocells silvestres els últims 2 anys, sobretot a Europa i Amèrica, i esclar, ja sabem que com més circula un virus, més fàcil és que muti i es faci més transmissible. Ja s'han registrat un brot en una granja de bisons de Galícia, però els experts eviten llançar cap crit d'alarma, reconeixen que aquesta grip té potencial pandèmic i demana vigilar-ho, però afegeixen que encara no està gens clar que la ràpida transmissió del virus entre aus també es reprodueixi entre persones. Parlant de virus respiratoris, els metges de família i els pediatres asseguren que els refredats s'estan allargant més que altres temporades. Oh, i tant. O almenys, tot i que no hi hagi dades que ho confirmin, aquesta és la percepció que tenen veient els quadres virals dels pacients a consulta. Publica el periòdico que assegura que experts consultats apunten com a possible raó el fred que aquest hivern hi ha una alta circulació de virus de refredats. També que després de gairebé 3 anys amb mascareta, el nostre sistema immunitari està desentrenat. Una altra opció que expliquen els metges és que la sensació que els refredats no s'acaben mai es pot donar també perquè els pacients van agafant diferents virus que provoquen sintomatologies similars. A Catalunya, com dèiem, la grip està tornant a pujar de manera clara i, de fet, no es descarta que aviat hi hagi un pic de grip B com el que hi va haver a finals d'any amb la grip A. Vuit i 28 minuts. A Laura Borràs se li complica el judici pel cas de la institució de les lletres catalanes quan falten només 2 dies per començar. Segons va avançar ahir l'advespre a La Vanguardia, l'amica qui hauria adjudicat 18 contractes manipulant presumptament el procés de contractació podria pactar amb la Fiscalia per incriminar-la. Es tracta de l'informàtic Isaías Herrero, que confirmaria la tesi de l'acusació que entre ell i Laura Borràs van maniobrar per fraccionar els contractes a canvi d'una rebaixa a la petició de pena. Si l'acord entre Herrero, Isaías Herrero i el fiscal s'acaba tancant, crearia una ampla esquerda en la defensa de la presidenta de Junts per Catalunya. Ella evitaria la presó, mentre que la Fiscalia asseguraria el tret. Fins ara la principal prova del fiscal són els correus electrònics en què Laura Borràs donava instruccions a l'informàtic amic seu sobre com presentar els pressupostos per guanyar els contractes. Però l'advocat Gonzalo Boye ha demanat anul·lar-los com a prova perquè considera que els Mossos hi van accedir de manera il·legal. Si no hi ha pacte, Herrero i Borràs s'enfronten a penes de fins a 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per falsedat documental, frau i prevaricació. Hores abans que es fes pública a La Vanguardia aquesta notícia, Laura Borràs va buidar el pap contra Esquerra per no acompanyar-la divendres que ve, demà passat, al TCJ. La presidenta de Junts per Catalunya acusava els republicans d'haver dictat sentència abans que comencés el judici i el retreu la poca solidaritat independentista. En parlava TV3.
És coherent amb algú que ja ha fet de jutge i que ja m'ha apartat del meu exercici polític al Parlament de Catalunya en una decisió que ara ja podem saber que ha estat arbitrària i partidista. Quan hi ha hagut una vulneració de drets i de la presumpció d'innocència com s'ha produït al Parlament de Catalunya per part d'Esquerra Republicana, doncs sembla lògic que no vulguin acompanyar-me divendres en el judici.
Laura Borràs apuntava Esquerra Republicana, però és que l'únic partit independentista que hi anirà és el seu Junts. La CUP tampoc hi participarà, i ahir Eulàlia Reguant deixava molt clar que la causa judicial de Borràs no investiga res vinculat amb el procés independentista, ho deia a Ràdio 4.
Té un origen no vinculat a l'exercici del dret a l'autodeterminació o al procés i que, per tant, està vinculat a unes suposades males pràctiques, entenem que és un flac favor per la repressió política que viuen les 4.000 persones a barrejar-ho. Que no podem barrejar les coses, que no podem posar-ho tot en un mateix sac de repressió política.
De tot plegat, escoltem en el comentari qui posa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, Toni Muñoz.
No és estrany que pocs dies que comenci un judici la Fiscalia busqui la manera d'assegurar-se la victòria fent servir maniobres, que són legals, però que poden sorprendre el gran públic. La Fiscalia acostuma a oferir un pacte a l'acusat més dèbil perquè confessi, mentre li garanteix un futur allunyat de la presó. Quan t'enfrontes a 6 anys i tens suspesa una condemna anterior per tràfic de drogues, doncs és normal que t'ho pensis dues vegades. No és res nou que no haguem vist abans. Per exemple, Jordi Montull va acceptar un pacte amb la Fiscalia pocs dies abans que comencés el judici pel cas Palau, en què acusava Convergència a canvi que la seva filla no entrés a la presó. La Fiscalia deixava de banda un actor secundari com era Gemma Montull i s'assegurava enxampar el Sant Cristo Gros, Convergència. Ara, el Sant Cristo Gros és Laura Borràs. Si finalment es tanca l'acord i el seu amic confessa, la seva defensa de cara al judici quedarà molt tocada i la presidenta del Parlament quedarà als peus dels cavalls i només li quedarà aconseguir la impugnació dels correus electrònics on donava instruccions sobre com trossejar contractes. Trossejar contractes, sí, una pràctica il·legal que podríem qualificar més aviat de corruptela que de corrupció i que segurament si Laura Borràs no fos el Sant Cristo Gros no mereixeria una petició de pena de 6 anys de presó.
Dos quarts tocats de 9 del matí. Foment del Treball torna a denunciar que Catalunya té una fiscalitat excessiva que afecta la competitivitat de la seva economia. Per fer-hi front, la patronal crearà una comissió d'experts que estudiarà quina és la situació catalana en comparació amb altres territoris arreu d'Europa. Ho explicava ahir el seu president Josep Sánchez Llibre.
Del que es tracta és de mentalitzar els nostres governants de per què contínuament hem d'anar creant impostos. En teníem 19, 4 els ha tombat el Tribunal Constitucional. Ara en tenim un altre en marxa, el dels vaixells, que ja en parlarem. Volem ser un país normal. La fiscalitat que paguem els catalans i les empreses catalanes és excessiva i és molt diferencial amb escreix respecte a altres comunitats i nosaltres volem ser exactament igual.
Per tot plegat, Foment anima els contribuents a recórrer el pagament de l'impost de les grans fortunes al govern d'Espanya, que estarà en vigor aquest any i el que ve. Tot i les crítiques de la patronal, el cert és que el teixit econòmic de Catalunya ha recuperat les dimensions que tenia abans de la pandèmia del coronavirus. El PIB va créixer un 5,5% el 2022 i el quart trimestre ja estava un 0,4% per sobre del nivell que tenia just abans de la crisi sanitària. De fet, la consellera Natàlia Mas diu que l'economia creix millor ara que en altres períodes de bonança, informa Montse Martí.
El Departament d'Economia subratlla en un informe que els últims 10 anys el PIB català ha crescut en 7 ocasions per sobre de la mitjana espanyola i en 8 per sobre de la mitjana europea. Natàlia Mas va assegurar ahir en una compareixença al Parlament que l'economia catalana ha recuperat el múscul i està en millor estat de forma que anys enrere.
Aquest creixement doncs, es produeix amb una base més sòlida que en altres moments expansius
Avui Catalunya compta amb una major diversificació, obertura de la seva economia, més pes industrial.
Tot i això, aquest any l'economia es frenarà, no preveu però que entri en recessió.
Tots els escenaris apunten a un 23 d'alentiment de l'activitat de refredament, però en el que, afortunadament i malgrat tot, s'allunyen doncs, uns escenaris de recessió. És a dir, no anem encaminats a un escenari de decreixement.
El mercat laboral registra el percentatge d'aturats més baix des del 2008. La taxa de desocupació se situa al 9,7%.
Per cert, encara en plan econòmic, Junts per Catalunya ha presentat una esmena a la totalitat dels pressupostos. El partit assegura que els comptes que han pactat Esquerra, el PSC i els Comuns són molt negatius per Catalunya. El debat es farà dimarts que ve al Parlament. I un altre punt econòmic, aquella famosa llista de morosos d'Hisenda, carregada d'estrelles i de noms populars, pot canviar substancialment. El Tribunal Suprem ha dictaminat que només s'hi poden incloure els deutes confirmats. És a dir, n'han de quedar fora aquells que encara s'estan investigant i que hi ha un pleit entre el Ministeri i el particular. Per tant, a tots els que s'acusi de tenir un deute amb Hisenda i ho recorrin als tribunals, si no hi ha sentència ferma que confirmi que són morosos, de cap manera se'ls pot afegir a la llista. Són les 8 i 34 minuts. Joe Biden demana el compromís de republicans i demòcrates per treballar junts i aturar les baralles entre nord-americans. El president dels Estats Units ho ha dit al discurs de l'Estat de la Unió que ha fet aquesta matinada i en què ha fet un balanç molt optimista de mig mandat. Això sí, Biden també ha parlat d'alguns dels temes més polèmics de les últimes setmanes, com el gran nombre de tirotejos al país o l'escalada de tensió amb la Xina pel globus espia. Això després que els serveis d'intel·ligència nord-americans l'hagin vinculat amb un gran programa de vigilància i hagin confirmat que també n'han detectat de globus volant per damunt del Japó, de l'Índia, del Vietnam i de Taiwan. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Marc Tió.
Acabem la feina ha estat la frase més repetida per Biden durant un discurs en què ha volgut mostrar-se enèrgic i preparat per afrontar els pròxims dos anys a la Casa Blanca i potencialment una reelecció. El president ha buscat la unitat de la cambra però ha viscut un parell d'enganxades amb els republicans que l'han escridassat acusant-lo de mentider quan ha afirmat que els ultraconservadors volen desballestar la seguretat social. Tot i la invitació a treballar plegats, Biden ha estat contundent en prometre que vetarà qualsevol mesura que perjudiqui a la classe mitjana. En l'apartat internacional ha reiterat el compromís amb Ucraïna en la guerra amb Rússia i ha advertit a la Xina que no permetrà que es repeteixi l'episodi del globus espia sense mencionar-lo directament.
Em comprometo a treballar amb la Xina sempre que pugui fer avançar els interessos del país i beneficiar el món. Però no us equivoqueu, com vam deixar clar la setmana passada, si la Xina amenaça la nostra sobirania, actuarem per protegir-nos, com vam fer.
Biden ha aixecat aplaudiments de tot el Congrés quan ha anunciat que obligarà a construir tots els edificis governamentals amb materials 100% nord-americans i ha demanat impulsar reformes per acabar amb la brutalitat policial i treure del mercat les armes d'assalt.
I per cert, parlant dels Estats Units, ens arriba una notícia que la policia ha detingut dos supremacistes blancs que tenien plantejat o planejat destruir completament la ciutat de Baltimore. El primer sospitós és un líder neonazi de 34 anys que ja havia estat a la presó per fabricar bombes. Mentre complia condemna, va conèixer la segona acusada de 32 anys, segons el Departament de Justícia nord-americà. Tots dos tenien planejat atacar amb armes de foc fins a 5 plantes elèctriques que hi ha als voltants de Baltimore amb la idea de fer esclatar els transformadors i deixar tota la ciutat sense llum per paralitzar-la. Resulta que aquesta ciutat de l'est dels Estats Units, de Baltimore, de 600.000 habitants, té la major part de la població tachin-tachan negra. Si els declaren culpables, els dos s'enfrontarien a 20 anys de presó. El Tribunal Suprem obliga a incloure els toros al bo cultural del govern espanyol. Olé! El Tribunal ha acceptat un recurs de la Fundació Toro de Lídia contra el decret que deixava fora del bo aquestes espectacles. Els magistrats argumenten que la tauromàquia està regulada com a patrimoni cultural i que la Moncloa no argumentava per què s'excluïa. El bo cultural és una targeta amb una D amb 400 euros per gastar en productes culturals que poden demanar els joves que fan 18 anys. De moment parlar d'esports, perquè LeBron James s'ha convertit aquesta matinada en el màxim anotador de tota la història de la NBA, després de trencar el rècord que el gran Karim Abdul-Jabbar tenia des de feia 34 anys amb, atenció, 38.387 punts. Avui LeBron James tenia aquest rècord a tocar, concretament a 36 punts, i l'ha fet miques anotant-ne 38 contra els Oklahoma City Thunder a casa, a Los Angeles. L'estrella dels Lakers ha fet història amb una cistella de 2 punts quan faltaven 11 segons pel final del tercer quart. És el moment quan encara acaba tot un quart per jugar que els àrbitres aturaven el partit durant 10 minuts perquè el bàsquet nord-americà pogués homenatjar l'alè dels Lakers. Al pavelló californià també hi era Karim Abdul-Jabbar i ha estat precisament ell qui ha donat a LeBron la pilota del partit tot just després de vessar-lo i de felicitar-lo pel rècord. A LeBron James li han posat un vídeo, s'ha emocionat i després l'han fet parlar davant de tothom. I aquí és quan ha admès que mai s'hauria imaginat arribar fins aquí.
Només volia donar-vos les gràcies a tots perquè sense vosaltres no seria jo. La vostra ajuda, els vostres sacrificis, la vostra passió m'han ajudat a arribar fins aquí. Moltes gràcies a l'NBA, Adam Silver. Moltes gràcies per fer-me partícip d'aquest somni que sempre havia tingut i que mai a la vida, ni en un milió d'anys, hauria pogut imaginar-me que seria millor del que està sent aquesta nit. Moltes gràcies.
Fuck, man. Thank you, guys. Però precisament perquè el partit encara estava en marxa, LeBron ha continuat jugant i ha fet 2 punts més. Per tant, ara el nou rècord està en 38.390 punts, en espera que el jugador de 38 anys el vagi engreixant els pròxims partits. LeBron James fa 20 temporades que juga a la NBA, però està en un dels millors moments de la seva carrera, en xifres superiors al seu promig. Tot el contrari que el seu equip, els Lakers, que han acabat perdent de 3 punts i que són un dels últims equips de la Conferència Oest. En qualsevol cas, aquest rècord històric ja omple els diaris digitals de la gran premsa nord-americana. Alguns d'ells el consideren ja el millor de tots els temps. Albert Pedrol.
Al Los Angeles Times hi llegim que amb aquesta fita James no només supera Abdul-Jabbar, sinó que s'ha convertit ja indiscutiblement en el millor jugador de tota la història, superant fins i tot Michael Jordan. El USA Today assegura que l'ascens de James a l'Olimp s'explica per una combinació sense precedents de talent únic, consistència i longevitat. El New York Post diu que James ja és llegenda de la indústria de l'esport i afegeix que, malgrat que es retiri tard o d'hora, el seu impacte continuarà més enllà de la seva data de jubilació. El Washington Post hi coincideix i diu que la grandesa de James va més enllà del seu rècord anotador, mentre que el New York Times conclou que LeBron ha esmicolat la història amb un rècord de fa més de 30 anys que ha sobreviscut a diverses generacions.
I sobre la bestialitat que ha fet aquesta matinada LeBron James, LeBron James ha passat al número 2 que Karim Abdul-Jabbar, ha passat a Moses Malone, ha passat a Michael Jordan, és que estem parlant d'un dels grans dies de la història de l'esport i ja un dels grans noms de la història de l'esport. Davant d'aquesta bestialitat que ha fet LeBron James aquesta matinada, escoltem el comentari que signa l'home de bàsquet de RAC1, Marc Mundet.
Fins aquesta matinada, l'NBA només havia conegut 3 màxims anotadors en tota la seva història. Bob Pettit va ser el primer en trencar la barrera dels 20.000 punts. Will Chamberlain el va superar al cap de poc i va elevar el llistó quan es va retirar el 1973 fins als 31.000 punts. El seu regnat es va mantenir intacte 11 temporades, fins que Karim Abdul-Jabbar el va superar el 1984. Diuen les cròniques de l'època que aquell dia Chamberlain va saludar la longevitat i la consistència de Jabbar, una de les personalitats més respectades de tota la història del bàsquet mundial. Com avui ha fet Jabbar amb LeBron James. Fa, per tant, gairebé 40 anys que Abdul-Jabbar és el màxim anotador de l'NBA. Bob Pettit, Will Chamberlain i Abdul-Jabbar. I ara, LeBron. Ni Kobe Bryant ni Michael Jordan s'hi van acostar. Fixeu-vos si és gros el que ha passat aquesta nit.
I més enllà d'aquest rècord de LeBron James, atenció al que publica avui El Confidencial. Resulta que la policia ja ha identificat els responsables del ninot. Us en recordeu d'aquell ninot de Vinícius, del jugador del Real Madrid, que va aparèixer penjat en un pont de Valdebebas ara fa un parell de setmanes, just abans del partit de la Copa entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid? Doncs pel que llegim, serien 6 membres del grup radical de l'Atlètic de Madrid, el Frente Atlético, alguns d'ells, d'aquests 6, condemnats ja anteriorment per aquella baralla que va acabar amb l'assassinat del Jimmy, un aficionat del Deportivo de la Coruña que van llançar al riu Manzanares l'any 2014. En un inici, el Frente Atlético s'havia rentat les mans amb aquest ninot de Vinícius, però la policia ha recopilat prou indicis i testimonis per implicar-los en el cas. En paral·lel, la Lliga ha presentat la 6ª denúncia per insults racistes contra Vinícius, una vegada analitzades les imatges i els àudios del que va passar l'altre dia a l'estadi de Son Moix contra el Mallorca. I d'aquí uns moments parlarem de teatre, parlarem d'ensenyament, parlarem de Nintendo, perquè és que el primer que parlarem és d'un meravellós sonat que per molts anys ha decidit ell obrir un nou teatre a Catalunya. D'aquí uns moments.
A Movistar, l'emoció del futbol no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb Mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't a la 1004 a les botigues o a movistar.es.
A Fiat et convidem a gaudir d'unes condicions especials en els Fiat Dolce Vita Days. 0% TAES, 0% TIN. Finançant amb FCA Autobank fins a 6.000 euros i fins a 24 mesos. 24 quotes mensuals de 250 euros. Preu total d'agut i a terminis, 6.000 euros. Vàlid per 500 unitats en estoc fins al 28 de febrer. Consulteu les condicions a fiat.es.
Compte! Si ets propietari i no has llogat el teu pis amb Housefy, potser val més que no escoltis aquest anunci. I és que si l'haguessis llogat amb Housefy, tindries la tranquil·litat i la garantia de cobrar cada mes, i a més, puntual. Ben lloc a casa teva amb Housefy. Sí, Housefy. Informa't a housefy.com.
Aquesta setmana, tasta la cervesa 00 Dia Ramblers. Ara 3 llaunes per 1 euro. Només per 0,33 la llauna emportant-te'n 3. Nova qualitat Dia. Confirmada.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Escolta, quanta fruita i verdura d'aquí que tenen Aldi.
Esclar, gairebé tota la nostra fruita i verdura és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta. I a sobre està al millor preu.
Com el bròquil, a només 0,89 la peça. Així de fàcil, així d'Aldi.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Hola, sóc el teu jo del futur. I mira el que tinc.
Quin cotxe!
Doncs he aconseguit gràcies a tu.
Hi ha decisions de les quals no et penediràs mai. Aconsegueix ara el teu Opel Corsa o Opel Crossland amb un finançament increïble, lliurament immediat i 4 anys de garantia. El teu jo del futur t'ho agrairà. Troba la Opel Ponés.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca 93-737-6280.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Llegir aquell rètol que diu sortida 17 ja és llegir més. Compleix el propòsit d'estalviar també i contracta l'assegurança de la teva mascota per tan sols 25 euros. Entra i comprova-ho a Verti Ponés.
Àlex Rigola. Continuem els apunts aquí al món a recordar que Àlex Rigola obrirà un teatre nou a Barcelona. Portarà per nom Heartbreak Hotel. Estarà ubicat al barri de Badal, a Sants. I tindrà una programació permanent. L'equipament nou ocuparà una nau industrial dels anys 50 situada a la plaça de l'Olivereta, un espai d'uns 150 metres quadrats en capacitat per unes 72 localitats petit. Però el prestigiós director hi vol representar muntatges intimistes i minimalistes. Àlex Rigola, RAC1.
Que serà una petita sala amb 5 files, o sigui, la idea és d'un teatre de molta proximitat, una mica com els últims espectacles que hem anat fent dins d'aquesta caixa escènica que vam fer servir per Bània o ara recentment el Teatre Lliure per fer de Gabler.
El projecte d'aquest nou teatre de l'Àlex Rigola encara això sí no té data d'estrena. I parlant de teatre, aquest matí al món a RAC1 saludarem en Joel Joan i en Joan Pera, el director i el protagonista de Júnior, que aquests dies es pot veure al Teatre Condal de Barcelona. Es tracta d'una obra delirant, s'estrena avui, d'aquelles que fa molt riure i en què no paren de passar coses. Joan Pere interpreta Martí Folgueroles, un expresident de la Generalitat, que amb 80 anys se sent a la flor de la vida i amb prou energia per tornar-se a presentar a les eleccions del país. Tot i això, se li presenta la mort, amb qui acaba fent un pacte, ocupar el cos d'un jove actual durant 6 mesos i passat aquest temps haurà de decidir si continua sent jove o se'n torna al seu cos. Una obra que sembla feta a mida pel Joan Pere, encara que l'imatge inicial de veure'l posar-se en la pell del júnior amb un piercing arracada, gorra, collarets, diguem que impacta. A partir de les 11 del matí, Joan Pere, Joel Joan, que és qui dirigeix l'obra, a quarts de 12 aquí al Mona, a les 11 aquí al Monarracó. L'ús del català. El pati de les escoles no passa pel seu millor moment. Segons l'últim informe de la Plataforma per la Llengua, només una de cada quatre converses en aquests espais, tant d'escoles com d'instituts de zones urbanes, són en català. Precisament, i per revertir aquesta situació, una escola de la Roca del Vallès ha impulsat un projecte per aprendre a jugar al pati en aquesta llengua. És un model de funcionament que ja fa anys que s'aplica a la Catalunya Nord perquè la veïnada pugui fer servir el català també en l'entreteniment. Durant una setmana, els alumnes de 5è i 6è ensenyen jocs tradicionals i cantarelles als més petits de l'escola amb l'objectiu que s'hi familiaritzin. Els ha acompanyat Maria Costa.
L'escola Mugent té gairebé 400 alumnes, pràcticament tots de famílies catalanoparlants, però al pati...
Ens hem trobat que els nostres nens i nenes cada vegada utilitzaven menys la llengua per jugar i vam pensar que els hi faltaven referents.
És la directora de l'escola, Montse Fuster. Explica que la clau va ser començar pel principi, aprendre jocs en català. Els més grans ho han preguntat als avis o també...
Unes les hem buscat per l'internet.
És al pati i ja està per jugar, no? Llavors això és una campanya divertida que els agrada als petits i als grans.
I algunes cançons que utilitzem per més grans o per més petits.
Per exemple, l'olla barrejada.
Molt bé, va!
I sense deixar la corda.
I la barqueta es torna.
I també els jocs de mans.
Que no caïs a la trampa.
I hem jugat al picaparet.
M'ha agradat molt la xerranca.
És molt divertida.
Sí.
Cada vegada sabem més coses.
A la trampa tu cauràs.
10 minuts i les 9 del matí. Parlant d'ensenyament, d'aprenentatge i d'educació, les últimes hores s'ha fet mirar a Twitter la piulada d'un professor d'institut que ha explicat la seva voluntat de deixar la docència fart de les faltes de respecte dels alumnes. Aquest professor es diu Marc Schmidt Pujol, és de Vilanova i la Geltrú, és mestre de matemàtiques i fa uns dies va explicar el següent. Avui en una classe de segon d'ESO, totalment fora de control, esverats cridant, malgrat que érem dos professors. Li dic a un alumne, això és una bogeria, amb un respon, calla, et paguen perquè ens aguantis. I el mestre afegeix, tinc clar que vull deixar aquesta feina. Fins aquí ha arribat. Marc Schmidt Pujol també ha explicat que va deixar la feina d'enginyer en una companyia automobilística per fer realitat el somni de ser mestre. Volia ajudar persones de veritat, diu, però cada dia que passa a classe té la sensació d'estar enganyant els alumnes, deixant-los passar conductes intolerables, sense respecte i faltes de disciplina que aquests joves ja veuen normal, però que ell ja no vol promoure. I en culpa el Departament d'Educació de les famílies i el mateix professorat que baixa el cap i accepta la situació. Una piulada que suma gairebé 3.500 m'agrada i centenars de comentaris, entre els quals altres professors que també admeten aquesta pèrdua de respecte, de motivació i d'evolució cap a l'apatia, la burla al coneixement i les poques ganes d'aprendre. Atenció, perquè això no és gens menor. Aquesta notícia no és gens menor. Avui s'asseuen al banc dels acusats els tres presumptes responsables d'aquest joc brut.
Buenos días, le llamo de notificaciones judiciales y de embargos de aquí del juzgado. Bloqueamos todas las cuentas bancarias que usted tenga su nombre y sus ingresos.
Són tres persones que feien passar per funcionaris judicials i amenaçaven amb embargaments i talls de subministrament per cobrar factures de la llum a gent vulnerable. Els acusats són la treballadora que va fer aquesta trucada i dos dels directius de l'empresa DEPC Consulting, subcontractada per Endesa per reclamar deutes pendents. Els demanen entre 2 i gairebé 5 anys de presó per estafa i coaccions. Benet Iñigo.
El cas de la Iolanda, la dona que va aconseguir gravar aquesta trucada amenaçadora i denunciar-la, ha posat al descobert una pràctica habitual. Aquesta empresa subcontractada per reclamar deutes pendents de factures de la llum trucava persones vulnerables i els deia que embargarien qualsevol ingrés i que els tallarien la llum, l'aigua i el gas si no pagaven, i fent-se passar per personal del jutjat tenien més poder d'intimidació. Ho ha confirmat durant la investigació la treballadora acusada avui. Apunta més amunt, diu que fins i tot els donaven un guió sobre com havien de fer la trucada i fer entendre al receptor que l'amenaça era de debò. bo. De fet, avui les defenses no només s'enfrontaran amb la fiscalia i l'advocat de la víctima, sinó que si tot segueix com els últims mesos, l'advocat de la treballadora se les tindrà amb els advocats dels gerents de DPS Consulting, que acusen la teleoperadora d'anar més enllà del que li havien dit. Per la fiscalia van cometre un delicte de coaccions i limita la petició a 2 anys de presó. L'advocat de la víctima hi afegeix estafa perquè es feien valer de l'engany per demanar un ingrés i pujar la petició de pena fins als 4 anys i 9 mesos.
I encara un altre cas controvertit. Ahir va quedar vist per sentència a l'Audiència de Barcelona el judici al conductor d'un autobús acusat de fer insults racistes i agredir una dona i les seves filles musulmanes. L'home es va defensar i va negar aquest comportament. La seva versió, però, no només es contradiu amb el de les víctimes. Un testimoni també va sentir els crits racistes que els va fer quan van baixar de l'autobús. El Parlament aprovarà avui una llei que permetrà als ajuntaments i les comunitats de veïns reclamar el desnonament de pisos ocupats. Es tracta d'una iniciativa de Junts per Catalunya que tirarà endavant amb els vots del PSC, de Ciutadans i del PP. Per la seva banda, els comuns i la CUP carreguen contra aquesta norma i reclamen polítiques de no criminalitzar les ocupacions. Adrià Santasusagna.
La proposta de Junts passa per modificar la llei de l'habitatge i el Codi Civil. Amb la nova norma, tant ajuntaments com veïns podran requerir a grans tenidors que en 30 dies desallotgin pisos ocupats on s'hi estiguin fent activitats il·legals o que malmetin la convivència. En cas que el requeriment no sigui atès, ajuntaments i veïns podran demanar directament el desnonament. Ho explica Albert Batet, de Junts.
Donar eines als ajuntaments per tal de poder resoldre aquests conflictes sovint veïnals.
La proposta tindrà el suport de socialistes i ciutadans i previsiblement també del PP. En canvi, Esquerra, Comuns i la CUP s'hi oposen. Susana Segovia dels Comuns i la CUP Aire, Laia Estrada, creuen que és un error.
Correm el risc de que sigui una mesura que el que pugui acabar fent és encara atiar i avivar més conflictes veïnals a Catalunya.
Es tracta de defensar el dret a l'habitatge i això es fa regulant els preus dels lloguers.
El principal problema que hi veuen és que sota el paraigües de la convivència es podrà desnonar qualsevol persona.
Precisament, segons dades que us pot avançar RAC1 a aquesta hora, les ocupacions a Barcelona han caigut per 4 any consecutiu. En total, durant el 2022 es van ocupar 1.313 habitatges, és a dir, de mitjana més de 3 per dia. Tot i que la xifra és molt alta, és un 12% menys que l'any anterior i, si tirem enrere, són un 18% menys que el 2019, quan se'n van registrar fins a 1.600. La Nintendo Switch s'ha convertit en només 6 anys en la tercera consola més venuda de la història. Fins ara se n'han venut gairebé 123 milions arreu del món. Ha superat la PlayStation 4, la Game Boy i la Game Boy Color. El rànquing de consoles més venudes continua liderant-lo la PlayStation 2 amb 155 milions, seguida de la mítica Nintendo DS, que va sortir 2 anys més tard, el 2004, i que es va quedar en 154 milions d'unitats venudes. Toni Clapés ha rebut el carnet de col·legiat d'honor del Col·legi de Periodistes conjuntament amb 5 professionals més. Es tracta d'un reconeixement a persones que no formaven part de l'entitat, però que tenen una trajectòria per la qual la institució els integra com a col·legiats. Toni Clapés va dir que amb el carnet d'honor supera la síndrome de l'impostor per no haver pogut fer la carrera de periodisme, però portar prop de 40 anys treballant en la comunicació.
La feina que hem fet molts és una feina artesanal, no? Que hem anat aprenent a base d'anys. No l'hem estudiat, però a base d'anys, de bufetades, d'entrevistar, de veure les coses des d'un altre punt de vista, doncs l'hem treballat i l'hem anat fent, no? I reivindico aquesta feina artesanal que a vegades no es dona massa valor.
També van rebre al costat del Toni Clapés el carnet d'honor Rosa Maria Matas, Lluïsa Bartomeu, Héctor Aranda, Toni Orinsanz i Miquel Ruiz, en aquest cas a títol pòstum, perquè recordem va morir dissabte passat. I atenció a aquesta notícia, l'actor John Cleese està treballant en el retorn de la sèrie Hotel Fawlty. Gairebé 45 anys després d'emetre l'últim capítol, el creador i protagonista d'Hotel Fawlty, John Cleese, està preparant amb la seva filla, Camila Cleese, el retorn d'aquesta comèdia delirant. La nova temporada d'Hotel Fawlty se centrarà a explicar com el cínic i exagerat propietari de l'establiment, Basil Fawlty, intenta adaptar-se al món modern i a una filla que acaba de descobrir que tenia. Es desconeix encara si a la sèrie també hi tornarà un dels personatges més còmics i carismàtics, el cambrer Manuel. Per cert, els 12 capítols de la sèrie original els podeu trobar a Filmin. I a tot això, pel que fa a novetats d'estrenes, Netflix posa data d'estrena a la sèrie Berlín, spin-off d'aquest personatge de La Casa de Papel. Són 8 capítols que s'estrenaran al desembre sobre un robatori extraordinari de 44 milions d'euros. I Paramount ha publicat un altre tràiler de la sèrie prequela de Gris. Gris, Rise of the Pink Ladies, Així es titula i s'estrenarà el 6 d'abril a Paramount i se centra en l'origen del mític grup del musical de l'any 1978. Parlant de música, els hereus de Michael Jackson volen vendre la meitat del seu catàleg per un preu rècord. Sony ha posat damunt la taula la descomunal cifra d'entre 800 i 900 milions de dòlars. Segons avança la revista Variety, l'empresa que gestiona el patrimoni de Michael Jackson vol vendre els drets de publicació dels discos, els ingressos generats per la música gravada, l'espectacle de Broadway sobre l'artista i la pel·lícula biogràfica que es prepara. Si es tanca l'operació, Sony pagarà pràcticament el doble per la meitat del catàleg de Michael Jackson que el que va pagar per tot el de Bruce Springsteen, que recordem va ser de 500 milions de dòlars. El dia que arriba a les llibreries, un còmic amb autor català que ha arrasat als Estats Units. Es tracta de Spawn Rei, una història de superherois que s'ha convertit en el tercer còmic més venut del segle XXI als Estats Units amb més de 500.000 de còpies. L'ha dibuixat Javi Fernández, un artista de Barcelona que treballa regularment amb DC Comics. Per cert que avui faria 100 anys sent Alfonso Aragón, el mític Fofó.
¡Hola, don Pepito! ¡Asusta ya por casa!
Els més grans, ho recordareu, era un dels pallassos de la tele, conjuntament amb els mítics Gavi i Miliki, el trio dels germans Aragón, que es va convertir en un autèntic referent de l'humor infantil a Espanya als anys 70 gràcies al programa El Gran Circo de la Tele que matina a Televisió Espanyola. Alfonso Rodríguez era el mitjà dels tres germans, havien nascut a Múrcia als anys 20, però l'Alfonso es va morir de manera inesperada l'any 1976. La mort de Fofó va causar una commoció enorme entre la canalla, però el Gavi i el Miliki, ja sense Fofó, van continuar dalt dels escenaris fins l'any 1983. El Gran Circo de la Tele encara es pot recuperar a la plataforma RTV Play. I a la resta dels esports, més enllà del rècord històric de LeBron James, ja tenim el primer finalista del Mundial de Clubs. Sorprenentment, és l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita que ells va carregar.